La nova Nissan NV200 patrocina aquest espai.
El xat.
Obrim el xat esportiu dels dilluns saludant en Tom Maria Espadaler, molt bon dia.
Bon dia.
En David Torres, molt bon dia.
Bon dia.
En Ricard Torquemada, molt bon dia.
Bon dia.
I en Ramon Besa, molt bon dia.
Bon dia.
Molt contents després d'aquesta victòria per 3-0 davant del València. El Madrid, de tota manera, no afluixa. Som dependents d'un sol jugador o no?
No.
Fins aquí el xat esportiu.
No, no hem sigut mai. No, justament...
Ho dic perquè ja les cròniques ja venen aquí, eh?
Ah, que es pesades que
algunes.
Són. Però per mi que només veuen el resum, a vegades, les cròniques.
Va.
Però si alguna cosa ha definit sempre el Barça és que sigui un, faci un joc d'equip, i sempre hem dit l'equip i l'equip i l'equip, i que el Messi era un gran jugador d'equip, un dia que el Messi destaca per damunt de tothom... també destaca perquè forma part d'un equip, vaja, em sembla a mi.
També destaca Valdés.
Sí, senyor. Sí, senyor. Meritoriament, a més.
I la segona part d'Enri.
I la segona part d'Enri, que sembla que el recuperem.
Veieu?
Va, parlem de coses bones que ens deixa la jornada d'ahir, de coses no tan bones.
Home, coses bones, i enllaçant amb el que diu l'Anton, els grans equips sempre tenen futbolistes que acaben de rematar la feina, i evidentment que hi ha dependència de Messi per l'excel·lència, com el Manchester United la té de Rooney ara mateix. Són jugadors que estan amb unes xifres espectaculars. Messi són 14 gols als 14 últims partits. Els 6 últims gols del Barça són de Messi, però justament crec que estem descobrint la dimensió de Messi de cara a porteria, cosa que a poc va creixent perquè és tan jove que cada any ens demostra alguna cosa més. Després, la segona part d'Enri, per algunes coses. Primer, per demostrar que el Barça... Ibrahimovic pot tenir lloc, és a dir, la segona part que fa Enri ahir és la del nou sense gol, per tant demostra i reivindica la condició d'un davanter centre sense haver de ser el finalitzador. Són quatre assistències o quatre passades que generen oportunitat, la primera que treu César a Messi, una altra de cara per Xavi, és a dir, a més de tots els colors, desmarcada a l'espai, deixada de cara a Xavi, i després les dues contribucions amb un canvi d'orientació i després una passada en profunditat en els dos últims gols d'Enri. Perdó, de Messi. I després, evidentment, la consolidació de Valdés com a porter pel Barça. Un porter que ha d'actuar una vegada davant de Zigic en un contra un amb el partit 1-0 i sabent que aquella oportunitat és la de l'empat. Valdón va tenir una fa 15 dies amb el Màlaga, la va marcar, i Valdés aquesta no. És a dir, això demostra que no hi ha gaires porters preparats per tenir aquest punt de concentració i de ser decisiu en moments claus.
De seguida ens ocupem del Madrid, de moment parlem del Barça. Un gran dubte era saber com plantejava el partit de Guardiola sense nou. Finalment Enri feia aquestes funcions, però en qualsevol cas sense Ibrahimovic aquest equip genera també oportunitats. Juguem més tranquils, la bombesa o no?
Sense Ibrahimovic potser no hi ha aquella càrrega ambiental que es produeix a vegades amb la lectura de l'alineació, no? Aquell rum-rum que la gent comença a mirar i és una moda allò que veus que tothom porta aquell paper i va fent la seva alineació. Ibrahimovic i Grinski, hi ha una sèrie de jugadors que a vegades provoquen, doncs, com deia, aquest enrenou. Però també s'ha demostrat que el Barça no pot prescindir de cap jugador, ni d'Enri. Uh-huh. És a dir, això d'anar eliminant jugadors és una mala teràpia. I més ara, que crec que més que la davantera s'ha de mirar al centre del camp. Crec que els problemes que té el Barça és de finura, de precisió. Iniesta hauria d'assumir més protagonisme, Xavi segurament doncs, també per aquesta nova ubicació, que tot plegat juguen amb quatre davanters, de vegades amb dos, o sigui, els seus referents a davant van canviant, perquè els davanters es van permutant, Busquets no té aquell punt que tenia, i crec que aquesta dificultat que té el Barça per generar joc, també és veritat que té moltes solucions i repertori suficient per sobreposar-se, però ha patit angoixes amb diferents equips. O sigui, Stuttgart va costar molt, contra el València ha costat, el camp de l'Almeria ha costat, és a dir, tot costa molt, no només perquè el Barça no acabi d'estar fi, sinó perquè els rivals també li plantegen més problemes. Però és evident que si l'equip se'n surt del partit d'ahir i del de Stuttgart, crec que serà allò com una alliberació. Primer perquè gradualment l'equip ja ha perdut, per exemple, la pressió del Madrid, aquella famosa de cada partit. Per tant, vol dir que resoldre partits com el d'ahir ajuda molt a enfortir la moral i a sortir de situacions delicades.
David Torres, com es presenta la setmana de cara a aquest partit que apuntava el Ramon, també clau, per seguir respirant oxigen i sense haver de mirar ni al retrovisor ni enlloc, que era la pressió quan tenies el Madrid a sobre amb una més o menys equitat de competicions. Avui per avui nosaltres seguim vius a Europa.
Sí, seguim vius. La setmana jo crec que es presenta millor que la setmana passada pel Madrid, abans d'encarar el partit. Jo només una reflexió sobre el tema aquest de Messi. A mi em sembla que l'equip, és evident que l'equip no està fi, no està tot lo fi que hauria d'estar, i per això, com que aquest equip potser ara és menys coral que la millor versió del Barça, és més fàcil que sobresortir una individualitat com el Messi. Faria una comparació una mica, salvant les distàncies, és a dir, el Dream Team més genuí era un equip que podíem comparar amb el millor Barça de l'any passat, és un equip molt més coral, molt més col·lectiu, i en canvi el Dream Team, quan apareix Romario, doncs és un equip que depèn molt més de Romario. Jo crec que quan el Barça no està fi, és evident que depèn molt més de Messi, és el millor jugador del món, i per tant qualsevol equip dependria del millor jugador del món. Dit això, per mi el Barça crec que davant del partit de l'Estuga, una mica, l'exemple em serveix una mica a la mitja part d'ahir, el que els hauria de dir Guardiola a la mitja part d'ahir, com Guardiola retoca totes les peces, doncs per mi la manera d'enfrontar el Stuttgart en aquest sentit serà, vull dir, tranquil·litat, no?
Mm-hmm. Anton Maria Espadaré.
Però això també té una contrapartida, si em permet, que sí. És que hi ha jugadors que són grans jugadors, però en canvi al moment que se'ls exigeix no tenen ni la generositat, ni l'empenta, ni la brillantesa, ni la claritat d'idees de carregar-se l'equip a l'esquena. I en canvi el Messi en això no ha tingut mai cap mena de problema ni cap mena de por, i al contrari, la seva actitud jo crec que va suposar un punt d'exigència davant d'alguns companys del mig del camp que estaven una mica fluixets.
Justament des de la llotja, quina llotja ahir, Ramon Besa, s'elogiava el paper de Messi com a persona que no s'amaga i també com a referent esportiu de qualitat pels nens també.
Els pitjors moments de la primera part, hi havia tendència a mirar més la llotja que no pas el camp, quan allò anaves dient, veure, si m'animo una mica més, perquè hi havia un colorari bastant important. És curiós, això l'Anton en sap molt més, de veure la transformació que ha viscut la llotja del Camp Nou, que ha passat de ser la representació de la societat civil catalana a ser una altra cosa, no sabria definir ben exactament què, però ja hi intervenen els altres personatges. Però és veritat que tothom, el fil conductor o la gent s'enamora del que és capaç de fer Messi, o sigui, la persona que no li agrada el futbol se'l mira i diu, i dels comentaris que es feia, és que aquest tio no fa mai el mateix gol. Això és una obvietat, però que molta gent els sorprèn.
Tu escrius
que
avui al País justament que el repertori
no,
és infinit.
No, però és el primer el fa d'una manera, l'altre el fa d'una altra. Llavors la gent fa que encara que tu no vagis al futbol, sinó que vas perquè has d'anar al Camp Nou, perquè el Barça juga molt bé, perquè és l'equip que guanya tot, i diuen, quina opinió té? Ai, aquest xicot, miri, ara l'ha fet per aquí, ara l'ha fet per allà, ara fa l'altre i deixa de fer. I aquesta és, a la línia el que deien els companys, la gran constant de Guardiola. Ha estat fidel a que l'estrella d'aquest equip, quan hi havia Ronaldinho, quan hi havia Deco, quan hi havia Eto'o, ha estat sempre Messi. I al voltant de Messi, l'equip va creixent uns dies amb un centrecampista, els altres més amb la banda, l'altre amb el que vulguis. Però el que és el fil conductor del guardiolisme, de la història, és la seva convicció de que el Barça s'ha d'harmonitzar o crear al voltant de la inspiració d'un futbolista genial com Messi.
Jo crec que també que hauria de retornar algun dia a la banda. És a dir, que em sembla bé l'alternativa de Messi per dintre, però que no, el Barça ha de deixar de ser previsible, i Messi ha de tornar a la banda, i Guardiola ha de saber esquitxar una idea i l'altra, perquè si no, jo crec, tinc la sensació que amb Messi per dintre, com va passar ahir la primera part, clar, hi ha un canvi entre la primera i la segona part, que és l'expulsió, vaja, la lesió d'Albelda i el canvi. Albelda és el millor mig centre corrector, probablement, tàcticament de la Lliga, perquè és un jugador que al físic ja no li funciona, però en canvi sap interpretar perfectament els passadissos interiors, i Xavi i Iniesta no van tenir capacitat per connectar amb Messi per dintre. Crec que amb Messi per dintre com a idea original, pel rival és molt fàcil poder interferir, perquè és atapeir la zona central i tenir ocupades les línies de passada. En canvi, si Messi torna a sortir a fora d'inici i entra a la segona part per dintre, o un dia juga per fora i un altre dia entra per dintre, el rival ja no té tantes visualització per saber què farà el Barça.
Que no siguem previsibles.
Clar, i ahir, a la segona part, aquesta alternativa, un altre cop, del que no li agrada dir al Pep del doble pivot, però perquè ens entenguem, els dos migcentres i Messi mitja punta per darrere el davanter, va ser una bona alternativa. En canvi, la primera part, amb Messi de fals davanter centre, Boi em va quedar damnificat, per mi va ser el gran damnificat del dia, injustament, perquè crec que ell també pot jugar com a nou amb un mitja punta, és a dir, allò que va fer Henry, Boi ja no podria haver fet un quart d'hora, 10 minuts, perquè si no sempre hi ha la sensació de si es creu en Boi en com a nou, i si no es creu en Boi en com a nou, s'hauria de dir ja definitivament que Boi ha de jugar de cara, però si no continua havent-hi al voltant de Boi la sensació que no té oportunitats per jugar on ha jugat sempre.
És el punt més dolorós per mi del partit d'ahir. Boi ja en va haver-hi moments que fins i tot feia pena, i el vaig veure absolutament molt limitat, un jugador molt limitat, campionat, que crec que és injust per ell. I com deia el Guardiola, com deia el Ricard, crec que fins i tot el Guardiola va ser, entre cometes, un punt dur amb ell, en el sentit de que quan retoca el sistema potser pot provar durant uns minuts amb boja en el mig, i en canvi el sacrifica, i crec que queda molt assenyalat, no? Injustament assenyalat. I al mateix temps, doncs, a Enric li serveixen dos o tres detalls, fins i tot em sembla que la jugada del segon gol té un punt de ridícul, que fa una passada, un canvi de joc a Messi. Messi està a 40 metres de la porteria, s'inventa el gol Messi, i gairebé tot l'equip va rendir-li pleitesia a Enric com si ho necessités, no? Quan és allò, la passada de Xavi a Messi amb el gol del Getafe, no?
Sí, com deia Xavi, amb
quina
conya...
Quina assistència li ha donat.
Exactament. Si parlem de les urgències del Madrid, de com ha superat la setmana després de l'eliminació de la Champions...
No l'ha superat.
Podem dir que l'ha superat amb un bon resultat, però fixeu-vos que Higuaín, que semblava el centre de tots els atacs, interessats, teledirigits o no, ahir és el que solventa bàsicament la papeleta davant del Valladolid.
Més ferida, no?, pel Madrid, que Higuaín, que sembla ara el fill indesitjat, sigui el jugador que continua estant al màxim nivell, pel Madrid és un problema.
I no el fitxaria el Barça, Higuaín?
Home, no sé, el Barça, jo, com un boig. A mi em sembla un jugador espectacular, i que a l'Argentina, si Maradona és una mica llest, i sembla que Maradona vol traspassar el Mundial 86, on ell va ser tan decisiu, al Mundial 2010, és a dir, fer un equip de treballadors, i són capaços de conjugar el treball de tothom i el talent de Messi i Higuaín, compte, perquè amb Messi i Higuaín al davant, si l'Argentina s'organitza, pot haver-hi selecció.
Ramon.
El més bo que té Higuaín és que és un jugador indetectable. O sigui, hi ha jugadors, que ara parlàvem de la previsibilitat, l'únic que se sap és que no li agrada jugar d'esquena a la porteria, això no, o sigui, ja ens podem oblidar del jugador que rep i descarrega, no, però és un jugador que sap atacar molt bé els espais, les bandes i buscar les esquenes dels centrals. És evident que la portada d'alguns diaris de Madrid després de l'eliminació era una oferta al Manchester City per Gago i Higuaín, que era com convidar-lo a que fotés el camp, sí. I que hi va fer els tres gols en un partit també, d'altra banda, molt, molt accidentat, segurament molt revolucionat al Valladolid, però també és veritat, ho dic perquè de vegades aquesta altra lliga o inventari que fem, hi van haver dos penals de Sergio Ramos molt importants, un amb 0-0.
Segons l'altra liga, no?
Bueno,
marca...
Ho dic perquè de vegades també és bo recordar-ho quan...
No els hem fet, senyor Besa. Segons l'altra liga del Marca, el partido fue sin errores importantes, salvo en no cortar la violència del Valladolid, i el Madrid hauria d'estar 5 punts per sobre.
Perfecte.
Bueno. Si no els hem fet cap punt.
No. L'únic error va ser de l'àrbitre de no tallar la duresa
del Valladolid.
Senyors, moltes gràcies.